haurem arribat a les 12:04. Actualitzarem les notícies al butlletí de la una i, mentrestant, vos deixam que escolteu No Venim en Manual, el magazín d'entreteniment d'informació infantil i juvenil.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc la Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IV3 Ràdio, que com sempre arriba carregat de continguts. Parlarem sobre canvi de rutines, oci familiar, manga, iniciatives diverses, descobrirem com són els nostres especialistes i entendrem un concurs retro. Estau preparats? Idò, arranca ja No Venim en Manual.
Primers capítols.
Ara que s'aproxima a les finals de les vacances d'estiu, molts pares se demanen com començar a organitzar-se perquè la tornada a la rutina no se converteixi en tot un repte. Per això, No Venim en Manual, avui ens acompanya el nostre psicòleg, en Joan Soler, amb qui parlarem d'un tema que pot ser molt útil per facilitar aquest canvi de rutines, que és com ensenyar el sentit dels temps en els infants i també com ajudar-los a gestionar-lo. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, encantat d'estar aquí en un altre pic.
Molt bé, avui tenim feina, eh? És un tema important, més ara en aquesta etapa de canvi de rutines. Els adults, més o menys, tenim una percepció bastant clara dels temps.
Quasi tots.
Exacte, però això no passa igual amb els infants.
No.
Com va evolucionant aquesta percepció segons l'edat?
He xapat informació en tres blocs principals. Començàvem amb infant de menys de 6 anys, on s'observa una dificultat significativa per entendre aquest concepte, que va molt associat a l'adquisició i maduració del llenguatge, val? Lo qual en aquestes edats no podem esperar molt d'aquesta percepció dels temps, d'entendre-ho. S'embuien en s'ahir, s'avui, demà... No acaben d'entendre bé. Si entrant ja en la franja de 6-12 i emmarcant aquest moment vital com un desenvolupament massiu del llenguatge, aquí sí que ja hi ha una comprensió molt millorada i que va sent progressiva fins que arribem a l'adolescència. I arribat ja en els 12 anys, aproximadament, apareix un concepte també molt important madurativ, que és l'abstracció, la capacitat d'abstracció, on la consciència del temps històric i autobiogràfic, és a dir, ja se completa la línia dels temps, val? Cap a futur i cap a passat, ja està completament sòlida.
D'acord. Les diferències, les diferents etapes i entre diferents infants i lots, tenen a veure només en la maduració? O aquí també han de tenir molt en compte la influència dels factors d'aprenentatge i entorn?
Com sempre, és una explicació mixta. Mai una cosa és absoluta. En psicologia és molt recurrent aquesta explicació. És cert que hi ha factors maduratius, que si per el que fos no se van desenvolupant segons la norma, pues tindríem a lo millor algun tipus de problema, però si el factor maduratiu va funcionant i s'entorn és enriquidor i dona oportunitats, pues se va desenvolupant d'una manera adequada.
En el cas dels adolescents, ens comentaves que ja tenen desenvolupada aquesta percepció dels temps, però la tenen igual que un adult? Poden tenir aquesta percepció dels temps igual que una persona més gran? O l'adolescència encara no estan igual de preparats, per dir-ho així?
S'ha d'entendre l'adolescència com més pas cap a la vida adulta, la qual no ens podem assimilar completament com a tal. Sí que la capacitat està sòlida, però el que no està sòlid és l'ús i la perfecció d'aquesta capacitat. Val? Després també tenim un factor de l'adolescència que fa un pot de nosa, els papàs, que és de l'impulsivitat, que fa que se moduli el funcionament dels temps, no? L'impulsivitat fa que s'acceleri. vulguis que els temps passi més aviat perquè desitja anar en els western amb els amics, no? I encara queden 3 dies i socorro, no? I d'alguna forma aquesta variable altera la percepció dels temps. I després tenim un concepte social que tots patim, que és de que tot va molt aviat, immediatesa, que també fa que visquem els temps d'una manera molt particular, i perquè va tenint les emocions. Les emocions alteren significativament la percepció dels pas dels temps. Quan estàs trist pareix que passa lentíssim, quan estàs content, allò tan divertit ja s'ha acabat, i l'avorriment, l'enfado, totes aquestes coses modulen la percepció dels pas dels temps.
Clar, l'adolescència és una època amb moltes
molt
emocions.
Molt moguda. Sí.
Molt bé. Bé, ara ja hem fet una miqueta d'anàlisi, no?, de les diferents etapes, i ara te volem demanar ja la pràctica, eh? Consells pràctics per ensenyar, com comentàvem, el sentit dels temps i com gestionar-lo a les diferents etapes. Anem a començar en la primera infància, quan són bastant petitons, pot ser fins i tot quan 0 o 3 anys, que no tenen el tema de sa parla i conceptes com avui, demà, encara són massa abstractes, no? I generen aquella impaciència de no saber quan serà aquell moment que tant desitgen. Com poden fer perquè comencin en aquesta primera etapa petitons a comprendre els temps?
Com he dit abans, és verdaderament complicat per que encara no he assolit un llenguatge formal, val? En la qual si han de fer una feina amb aquests infants respecte a això, ha de ser molt damunt el moment. Que comencin a treballar el moment, que es present és el lloc on ocorren les coses, val? Ni en el futur ni en el passat poden fer res. Només se pot fer en el present. En la qual amb aquest llenguatge primari més un concepte que ha de ser abstracte, la recomanació quan són tan petits és treballar s'ara. Ara anirem al parc, ara és hora de banyar-nos, ens estan banyant, ara és hora de sopar.
Verbalitzar el que passa,
sí,
no?
Però en el present, només. No sortir-nos de la línia temporal.
La setmana que ve anirem a veure la padrina.
No, perquè la setmana que ve, a lo millor li dius una cosa que ho desitgi molt, és un clàssic de pares que no diuen en els fills els plans, perquè ja m'on anàvem a casa amic, i a lo millor queda una setmana per anar a casa amic, i cada dia li demana.
Home, 0 o 3 anys són molt petits.
Sí, però aquest concepte va un poc amb aquesta línia, i és per aquest motiu. I si se treballa des del present, a poc, així com el llenguatge va creixent, podran créixer a la línia temporal.
Molt bé, doncs anem a créixer una mica, anem a nins més grandets, ja més de 3 anys, fins als 7 o 8 anys. Aquí ja podem començar a introduir conceptes com setmana, mes, estacions.
Sí, hi ha una activitat molt xula que se fa a les escoles pràcticament de manera rutinària i diària, que és els dies, mes, anys, estació, el temps meteorològic, fa que t'ubiquis des del present i puguis treballar a través de la línia històrica d'aquesta activitat com el temps va passant. I els canvis que ocorren al llarg dels temps, que sobretot el concepte de les estacions, els canvis meteorològics, no? O si hi ha alguna data assenyalada perquè sigui festiva o perquè són vacances o un pont, t'ajuda a ubicar-te en el present un altre pic i a través de les seves capacitats ja poder fer un poc avant, enrere, en línia temporal. I així ells se van acostumant a entendre aquest concepte.
És un poc interessant, imagina, també anar parlant del que se fa a la vida quotidiana, el que se farà determinades rutines, no?
Així és.
Molt bé, anem a créixer un poc més encara,
un
anem a
la
preadolescència. Aquí ja, clar, molts pares se demanen si poden començar a gestionar el seu temps, un lot de 9 o 10 anys, pot ja començar a fer servir calendaris, preparar rutines per a escola, està, sobretot si està capacitat per fer-ho.
Si observam una certa autonomia en l'infant, en aquestes edats hi ha una eina que a les escoles se tracta de potenciar molt, però la veritat és que els alumnes la tenen un poc oblidada, que és l'agenda.
L'agenda
és el testimoni dels pas dels temps. Tens un llibre, el futur, el passat i es present. I a través d'ell, i en aquest cas en temes més acadèmics, pues, pots veure com, si te posen un examen d'aquí una setmana, pues, bueno, tenc 7 dies per estudiar. I si me posen un treball, pues, hem de quedar amb aquest, hem de quedar amb l'altre, i t'ajuda a entendre aquesta... És com una guirnal d'estat, no? Com,
sí,
com se va movent, se comprimeix o s'estira. I aquesta eina és molt útil per tal de de vertebrar aquest ordre dels temps.
Poden començar ja a emprar-la sí. de forma més autònoma.
Sí, bueno, en supervisió, com sempre, uh-huh. perquè estan xerrant 8-10 anys, són persones petites, on les emocions encara són molt potents i poden desviar, per exemple, l'atenció sobre la tasca, i treballar de manera rutinària en supervisió, com, vinga, ara ja hem berenat i mos posem a fer un pot de feina. Pues vinga, lo primer de tot, treny la agenda.
Molt bé. Anem a l'adolescència. Ja han dit que aquí la sensibilitat temporal, per dir així, s'assembla molt a la dels adults, però que tenim factors extra, com la impulsivitat, les emocions, que poden interferir. Com se pot treballar amb ells la gestió, atenció, realista dels temps amb els fills adolescents? Com se pot fer? Com se'ls pot ajudar?
Aquesta paraula és la clau de la pregunta, no? Realista. Podem associar realista a racional. I racional és basat en dades, val? Dades objectives. Lo qual, en aquestes edats, pues, que tots els infants i adolescents pues, duen un mòbil. Un mòbil significa que, a part de totes les coses que du el mòbil, pues, d'un rellotge, uh-huh. val? I un calendari.
I alarmes, fins i tot.
I alarmes i tal. Val? Pues aquestes eines són interessants per començar a treballar diversos conceptes clau que la seva capacitat d'extracció, que hem dit abans, ja els hi permet, com la previsió, l'antelació, l'organització, i això se pot fer a través d'aquestes eines i de les seves pròpies capacitats.
Clar.
Ja sigui per coses més ocioses, més acadèmiques...
Poden mesurar quan tarden en fer una cosa per després tenir l'exemple, no?
Claro, tens aplicació, per exemple, del bus. Pues, vist que 3 minuts de saturada passa d'aquí 10 minuts, pues, estaria bé que m'anés cap a saturada. No fos cosa que passi antes, no? No anar-te'n quan queden vertaders 3 minuts, perquè si s'adalanta un minut ja perds el bus.
Clar.
Aquest concepte, la previsió,
aquesta
centenació.
Tendència optimista d'arribaré i... i no.
Arribaré i després t'han d'anar a perdre.
Clar, clar. Vinga, idò, ja ara hem fet una miqueta per etapes, anem a tornar en el moment temporal també de les estacions, ara. Uh-huh. S'acaba l'estiu, s'acaben una miqueta els horaris més relaxats, s'aproxima la rutina del curs escolar.
Socorro!
Com podem treballar aquest sentit d'estens perquè sigui més fàcil la tornada a l'escola?
La paraula clau, que jo sempre m'agrada donar cops d'informació, és progressiu. Val? Venim de 2 mesos i 3 setmanes, pràcticament, val? D'anar un poc lliures, amb horaris més canviants, robant hores a dormir per gust, o dormint més de la compte perquè
sí.
No mos fa falta aixecar-nos a les 7. Val? Lo qual, aquest concepte de progressivitat és molt important, perquè els hàbits humans no canvien d'un cop, sinó que s'han d'anar treballant en el temps. Lo qual jo propos que aproximadament entre 7 i 10 dies abans de que comença el trull, val? Mitjan setembre, comencem ja a tendir. I aquesta paraula també és molt important. No ha de ser una paraula rígida, ha de ser una paraula dinàmica. A tendir en els horaris habituals. És obvi que dia 1 de setembre no mos hem d'aixecar a les 6 i mitja com mos aixecàvem a les 6 i mitja per arribar a les 8 a l'institut, perquè no té sentit. Però si mos aixecàvem a les 11, pues dia 1 de setembre estaria bé començar a aixecar-nos a les 9.
Anar canviant hores, no? A poc a poc.
Anar restant-li hores perquè se torni a equilibrar els horaris. I aquesta paraula és molt important, perquè, a més, si estan xerrant d'adolescents, per exemple, hi haurà una resistència cap a això, una resistència estructural, pot ser un moment vital, el qual, si no anem amb bones, encara pot ser
un poc
més
sobtat.
Complicat. Sí.
Molt bé. I d'acabar amb un resum de consells sobre què fer, ja ens estaves orientant una mica, però també molt important, sobre què evitar en aquesta preparació, la tornada a la rutina.
Mira, jo he preparat 3 conceptes, 3 cops d'informació. Val? El concepte d'antelació, molt important, el concepte de progressivitat, i el darrer, que és un poc més difícil, val? Tolerància, per limitar la resistència en el canvi. El que he dit de... Si m'ho hem d'aixecar a les 6 i mitja, doncs m'ho hem d'aixecar a les 9...
Mitja hora també cada dia.
Bueno, així se fa per invertir un patró de son. Quan una persona té un problema de son, se van fent alteracions de mitja hora fins que arribes a moure les hores de son al seu lloc. I aquestes són les recomanacions.
Molt bé, moltes gràcies, Joan. Ara ja estan preparats per aquesta transició cap a la rutina. I ja ho saps, t'esperam un altre dissabte, no venim amb manual.
Tornaré.
Avui en dia hi ha moltes activitats de lleure per famílies, nins i joves, tant a l'aire lliure com en espais comunitaris. A No Venim amb Manual volen conèixer una miqueta més aquest tipus de lleure i per això avui ens visiten membres del Club d'Esplai Jovent. Tenim per aquí tant a nins com a joves i mares. D'una banda, dels adolescents, tenim en Vanina i en Sergi. Hola!
Hola!
Hola! En Sergi ja també tertulià habitual de No Venim amb Manual.
Sí, sí.
Que, a més, ve acompanyat d'una altra tertuliana habitual del programa, que és la seva mare, Noelia. Hola!
Hola, com estàu?
Molt bé! I també tenim una altra mare, que és na Neus. Hola, Neus!
Hola, com va?
Molt bé! I dues nines, na Marta i na Irene. Com estàu?
Bé.
Bé.
Molt bé! Anem a parlar amb vosaltres primer, Marta i Irene. Vosaltres dues sou germanes bessones, a més.
Sí.
I les dues anau en el Club d'Esplai.
Sí.
Des de quina edat? Fa quants anys?
5, crec.
Idò, ja fan quants anys. Vinga, contau-nos, com és un dissabte en el Club d'Esplai?
Pues, estem en el club, arribam i ens veiem tots i els monitors preparen jocs, tallers o gincanes.
I algun dissabte que ens veiem en altres puestos i fèiem excursions o acampades.
I què és el que més vos agrada fer?
Gincanes.
Coincidiu o no?
No.
No? Tu què t'agrada més?
Ses acampades.
Ses acampades, eh? Molt bé. Cadascuna una cosa diferent. I què vos fa sentir formar part d'aquest Club d'Esplai?
Pues contenta, jo estic contenta perquè no tots els nens poden.
I jo orgullosa.
Molt bé, contentes i orgulloses. Perfecte. I si li haguéssiu d'explicar a un amic o una amiga o un al·lot que ens escolti ara per què s'hauria d'apuntar a fer aquest tipus d'activitats a un Club d'Esplai, què li diríeu? Amem.
Que s'apuntassi perquè ells esperen que és com una classe que aprenem, no, i és tot el dia jugar i...
Molt bé.
I a part que això no ho pots fer amb les teves famílies ni amb l'escola.
Que és una alternativa diferent, que és única, no?, una miqueta.
Sí.
Molt bé. Vinga, anem a seguir amb els adolescents. Per qui no conegui un Club d'Esplai exactament què és, com funciona això?
Bueno, estamos... Están primero los monitores, están también los niños, también de nosotros... Más arriba está la coordinación, que nos ayuda a los temas de las actividades, las acampadas, a organizarlas, también a organizar los campamentos. Y bueno, los monitores nosotros vamos organizando pues, por trimestres qué acampadas hacemos, dónde. Luego, más adelante, se organizan más o menos fechas, horas, también las actividades que nosotros queremos hacer, si es una actividad... Más de manualidades para carnaval o si és més...
O una programació sí. L'any, no?, diríem. Sí. I vosaltres heu estat infants, participants en el Club d'Esplai, sí. I ara monitors, és a dir, que a més teniu les dues visions, no?
Uh-huh.
Molt bé. I ens heu dit un poc d'activitats, però si haguéssiu de mencionar activitats així estrella que se fan al llarg de l'any, quines són?
Bé, solen fer... Bueno, la patrona, que és l'aniversari del Club d'Esplai, i feim activitat tot el Club d'Esplai junts, també feim, bueno, el carnaval, fem un passacalles, feim també, bueno, aquest any hem fet la trobada jovent, com ens hem trobat tots els clubs a la plaça Major de Palma, que ha estat superguai, i sí, pràcticament feim activitats així, que tu dius grans, tot el club junts, i també feim activitat de secció.
Molt bé. I ara que ja sou més grans, com ha estat passar de viure com a nins a participar-hi de forma activa, ara que sou adolescents i monitors?
Bueno, es muy diferente como lo ves de niña que como lo ves de monitora. Porque al fin y al cabo, tú al ser niña, tú vas y disfrutas de lo que hay y tal. Y es verdad que cuando tú eres monitor, pues hay más responsabilidad, claro. Pero igual...
ho disfrutes també.
Totalment, totalment.
Molt bé. Clar, avui en dia la major part de socis juvenils és a través de pantalles, o una part important. Vosaltres, com veus el valor de tenir activitats més a l'aire lliure, en grup?
Jo ho veig superenriquidor, és a dir, jo estic totalment a favor de desintoxicar pantalles, més en el món que vivim, per oferir un tipus d'oci que és, no sé, ja sent que dona vida a la infància de nit, no? Es poden interactuar amb els teus iguals de la mateixa edat, fer acampades, fer excursions, això, uau, és molt guai, perquè a part de que descobreixes silles, els costums, també descobreixes com es conviure amb altres persones i sobretot, com tu has dit, que vivim un món de pantalles i de tal, és molt important saber desconnectar d'aquestes pantalles i donar-se compte de que se pot passar bé i se pot disfrutar sense haver d'estar aferrat en una pantalla.
Molt interessant. I com veus que els vostres pares o mares a vegades participin en activitats del club? Això d'interaccionar en generacions, com fèiem aquí en el programa.
Està molt bé, la veritat que a moda de contrast està molt, molt bé i trobo que bé, és una iniciativa bastant, bastant xula que aporta també moltes idees i moltes maneres de pensar i no sé, és una activitat que està molt bé.
Ara ta mare te mira.
No, ja m'agrada.
Molt bé, i anem a parlar amb ses mares, vinga. A vosaltres que vos va animar a apuntar els vostres fills i filles a un club d'esplai?
Bé, en el meu cas, jo vaig ser nina del club d'esplai des de 6 anys.
També? Sí. Ah, caram.
Des de 6 anys fins en el de 7, llavors els 4 anys de monitora, llavors les circumstàncies de la vida te vas desvinculant una mica, no del tot, perquè tenia familiars, amics que encara hi estaven, però és vera que quan vaig ser mare vaig tenir molt clar que volia que visquessin allò. A lo millor m'he sortit malament, perquè és una activitat que opten ells si la volen fer o no. A mi m'ha anat molt bé, elles estan encantadíssimes, són molt cluperes, que diuen elles, i bé, jo crec que és una filosofia de vida en el final, no? Vull dir, jo som molt conscient ara de que tot allò que me varen ensenyar en el club, que no era a través d'un llibre, que no era a través... eren vivències, bueno, que això queda de per vida.
Molt bé, a més, una saga ja en el club vosaltres, eh?
Sí.
Molt bé. I Noelia, tu què ens contes, va?
Bé, jo també una de les coses que me va motivar a apuntar-los era que volia que visquessin aquestes experiències tan saludables, tan conèixer altres realitats, altres històries, altres... viure amb monitors i monitores que, com deien Irene i na Marta, el que vius en el club d'esplai a vegades no ho vius en sa família, no? Aquestes experiències, aquests moments tan màgics. I això és una de les coses que me va motivar i sobretot també el tema de valors que s'inculquen en aquest club d'esplai.
Ara en Sergi comentava una miqueta aquesta desconnexió, no?, de les pantalles. Vosaltres com a mares, en un moment en què vivim, on sòcies principalment digital, m'imagino que també és un tema a tenir bastant en compte, no?
Sí. Jo estic a favor de que els nens no els poden desconnectar del tot del món digital, per molt que nosaltres vulguem, no els ho podem imposar.
El tenim aquí, evidentment.
Exacte, hem de conviure. Però també els hem de mostrar altres realitats, que poden anar d'acampada, que poden estar un dissabte 4 hores sense mirar rellotge perquè no hi ha rellotges, perquè no hi ha mòbils, perquè no hi ha pantalletes, perquè no hi ha res, perquè poden xerrar cara a cara, poden riure, poden plorar, poden discutir, però miren-se en els ulls, no a través d'una pantalla. I jo crec que això és, en aquests moments, fonamental.
Ara ja tenim tot ganes d'anar als clubs d'esplai.
Totalment, totalment.
Vinga, vinga. I acabem parlant del fet de compartir activitats familiars, perquè sempre hi ha activitats que impliquen també en els pares. No, i això ajuda a crear més vincle?
Sí, 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 totalment d'acord i molt positiu. A més, no només en les famílies i els nins i nines, no?, que tu pertanys en el grup, sinó també en els monitors i monitores, que moltes vegades només quan els deixes el dissabte i els vas a recollir, els saludes, però no pots aprofundir molt, no? Aquestes trobades van molt bé per que ells te conten, que estan estudiant, quines són les seves expectatives, i tu coneixes molt en aquella persona que està cuidant en aquest moment del teu tresor, no?
Molt bé, molt bé. Vinga, ara acabarem amb una pregunta per tots una mica pràctica, no? Perquè ara la gent ens ha escoltat, li ha fet ganes, té curiositat. Si haguéssiu de recomanar a algú que mai ha provat un esplai, una activitat d'un club d'esplai per començar, quina li recomanaríeu i per què? Vinga, anem a fer així una ronda ràpida, començar amb les petites.
Un dia normal.
Qualsevol dia va bé.
Sí.
Tot agrada.
Però no una acampada. O sigui, una excursió sí, però una acampada no.
Una excursió per començar. Molt bé.
Igual.
Igual, aquí heu coincidit, eh? Molt bé. Anem, Nina.
yo creo que para los más pequeños recomendaría un taller o algo que también hacemos en el Fly.
¿Un taller?
Jo, bé, considero que molt amb ell és que una acampada potser és un poc precipitat, però si sí, una excursió o una gincana també pot estar molt guai.
Jo també diria, relacionat un poquet amb vivències que puguin tenir a l'escola, pues, un dia de carnaval, un passacarrers, algo, un Sant Antoni, algo que tingui molta relació amb la seva vida escolar i que ho puguin també traslladar en el Club d'Espels i donaria seguretat.
Molt bé. I a més, acabarem amb la Neus, que ja ha estat nina, monitora, mare, tu ja tens totes les referències possibles. Quina activitat recomanes?
Ja un dissabte normal, diguéssim.
Ja està, sí. Directament.
Sí, perquè quan són petits els pot agobiar, veure molta gent, per exemple, la patrona que deia en Sergi, això és fantàstic, és un moment meravellós, però si sentes persones damunt la plaça, un ninot...
Pot ser massa.
Sí, i un adolescent se pot sentir desplaçat, crec jo. Llavors jo triaria un dissabte normal, un dissabte de plaça, més que d'acampada, més que d'excursió, no, de plaça, d'estar allà, de conèixer que és el club i de veure els nins, ens has quedat d'estar.
Molt bé, doncs ens apuntant tots els vostres consells i esperant que torneu un altre dia a fer-nos una activitat aquí on venim amb Manuel.
Vinga,
fet, acampada crec que no.
Però... No,
acampada. No, crec que no.
Vinga, moltes gràcies.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria.
Al programa ens agrada escoltar les aficions i interessos dels infants i joves, conèixer què els apassiona i també què fan en el seu temps lliure. Per això avui ens visita una lota de 15 anys que és molt aficionada a dibuixar manga, que és una Gemma. Hola, Gemma.
Hola.
Com estàs?
Bé, estic bé.
Estàs bé? Estàs nerviosa?
Sí.
Avui ens contaràs un poquet què és per tu la il·lustració, com vas començar en aquest món.
Sí.
Tenim preguntes. Estàs preparada?
Sí.
Sí? Vinga, doncs, la primera pregunta és com vas començar a dibuixar manga? Te vas inspirar amb algun anime? Com va ser això?
A veure, jo, per començar a dibuixar manga, no sé, jo que quan era petita mirava molt la tele, no? I a la tele sempre hi havia Doraemon i tot això.
Clar.
I vaig dir, uep, això m'agrada. I vaig començar a pintar i a pintar i a pintar fins que, no sé, vaig intentar fer algo com a manga i m'agrada molt aquest estil. I pues vaig continuar fent aquest estil fins ara.
Molt bé. Tot va començar amb en Doraemon, idò.
Sí, en Doraemon o algo així, no me'n recordo quin anime.
Això vol dir que eres molt petita.
Sí, petitíssima. Més o menys tenia 5 anys. No ho sé, no ho sé.
Has començat ja fa uns anys, eh?
Sí.
I què és el que més t'agrada del manga si el compares amb altres estils de dibuix?
És molt dinàmic, el manga. Per jo... per jo el manga és molt dinàmic, i a mi m'agrada fer les coses dinàmiques, no? Que hi hagi molt de moviment en els dibuixos, que hi hagi molt de colors, que hi hagi moltes coses passant en un mateix... o sigui, en un mateix dibuix, no? I això...
I això t'aporta el manga, sí, més que un altre tipus, sí, d'estil, no? I hi ha algun autor o alguna sèrie que t'hagi marcat especialment o que t'agradi molt?
Uah! Moltes, n'hi ha moltes que m'han marcat el meu estil, però... Jo diria que les 3 o 4 sèries que més m'han marcat, i autors, han estat Atelier Witchat, de na Shiragama. Després Jojo's Bizarre Adventures, d'en Hirohiko Araki. Què més? Madoka Mágica, de que no me'n recordo l'autor, perdó. I no sé,
ja
moltes més.
Ja són unes quantes, sí, no? Molt bé. I com és el teu procés de treball? Tu que fas? Dibuixes a mà? Dibuixes amb una tablet? Combines tècniques? Què fas?
Faig un pot de tot, la veritat. Dibuix en digital i a mà. A part, també dibuix de vegades, quan tinc temps i vull, també dibuix en canvas. Ah. Saps? Així, en pintures acríliques. De vegades també utilitz pintures a l'oleo. Però això... Quan en tinc, sí.
I quin tipus de personatges t'agrada crear? Tenen alguna cosa en comú, els teus personatges?
Tenen moltes coses
en comú. Tenen segell propi.
Sí. Tenen moltes coses en comú, els meus personatges. Se podien separar en dues classificacions. Per la part d'història i per la part de disseny. Per la part de història dels meus personatges, a mi m'agrada correlacionar els... cada personatge que faig amb el que m'ha passat jo anys, quan era més petita, no? Perquè a mi a l'escola ho passava malament i pues, me feia nerviosa i tot això i no sé, m'agrada relacionar-ho.
Aprofitar-los per contar, sí, una mica la, sí, teva història.
Sí. I això per una part i per l'altra part sempre intent relacionar també els meus personatges amb els meus interessos. Per exemple, tinc aproximadament 3 o 4 personatges que estan relacionats amb els grumers i el color blau, perquè aquestes dues coses m'agraden un munter i no puc aturar de dibuixar coses que estan relacionades amb aquestes coses. Però també en els meus dissenys intent ser original i fer recerca per no
repetir-te.
Exacte, sí.
Molt bé. I clar, tu en els teus personatges, a més de dibuixar-los, tu t'inventes històries?
Mm-hmm. Com he dit abans. Sí, m'inventes històries. I és un poc difícil, de veritat, perquè de vegades la història, per exemple, manga o anime, que m'inspira, té una història molt, però que molt llarga, i costa un poc relacionar el meu personatge amb les coses que passen en aquell mateix univers. O sigui, que de vegades ho deixa ja i ja veurem què passa.
Has fet una feina,
sí,
pas a pas, no? I tu t'agradaria dedicar-te a això en el futur? Te veus treballant en el món dels còmics, il·lustració, animació?
M'agradaria molt ser un animador o algo així. Però això, com amb les coses que estan avui en dia, és molt difícil, tot s'ha de dir, però sí, és un dels meus somnis. De fet, crec que se podrà complir, perquè jo i els meus amics estem fent un joc, i jo estic aprenent com utilitzar programes en 3D, com fer animacions en 3D, i... Sí, tot entès.
Algun projecte sortirà, sí, endavant, sí. Idò, molt bé. I ara, si ens escolta qualsevol el lota, i diuen, ai, això també m'agrada, jo vull provar-ho, en això de dibuixar, de crear les meves històries, tu què consell els hi donaries per començar en aquest món del dibuix de manga?
Jo, per donar consell, no soc molt bona, però ho intentaré. Jo vaig començar... tenint zero idea de com anava tot això. El que a mi més me va ajudar va ser cercar per exemple Pinterest, que ja hi ha moltes coses de dibuix, bases de dibuix, no? Bàsicament una base és un dibuix que un altre artista pot crear i tu l'utilitzes, o sigui, pot ser...
Com una plantilla, no?
Sí, exacte, una plantilla. i pot ser ja de mans, peus, cos complet, el que sigui.
En agafar, en taquem models i practicar molt, sí. Entenc, no? Sí, sí. També molt necessari, eh? Tenir sí. Paciència.
I si en tot cas aquests models no tinguin la pose que tu directament vols fer, i do també va bastant bé que cuiguis plantilles que tinguin coses similars en aquesta pose que tu vols fer i anar borrant i juntant les parts que tu vols.
Molta experimentació, no? Uh-huh. També, i molta pràctica.
Sí.
Molt bé. I doncs, ens agraden molt tots aquests consells que al final ens acabes de donar i t'esperam un altre dia, no venim amb manual. Avui ja hem xerrat del canvi de rutines que ja s'apropa, del que suposa formar part d'un club d'esplai i també de dibuixar manga. Ara, com tots els dissabtes, arriba el moment d'escoltar tot tipus de propostes per infants, adolescents i famílies. Començant parlant d'una xerrada dirigida a pares i mares sobre l'alimentació i els dinars i sopars en família. Ens ho explica Vanessa Ojeda, dinamitzadora de l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu.
Bon dia. A l'Espai Comunitari Intercultural de la Fundació Sant Joan de Déu hem preparat pel proper dimecres 27 d'agost a les 5:30 una xerrada dirigida a famílies sobre les aventures que vivim els pares amb els nostres fills a l'hora de dinar o sopar. Xerrarem d'alguns mites sobre el menjar, el pes, el creixement, també sobre les emocions i sentiments associats al menjar, com evitar conflictes a l'hora de seure a taula i aconseguir que sigui un moment agradable. Si voleu assistir a la nostra xerrada, vos podeu inscriure enviant un correu a serveissocialsmallorca.espaifamilia@sjd.es. Us esperam. Gràcies.
I ara continuem amb una altra proposta dirigida a joves. Sessions informatives per conèixer com es fa voluntariat a Europa. Ens ho han explicat des del Centre Universitari de Calvià.
Explora Europa és una sessió informativa mensual que realitzem per donar a conèixer el voluntariat europeu. El voluntariat europeu dona l'oportunitat d'involucrar-se en la tasca diària de projectes solidaris promoguts per organitzacions acreditades amb el segell de qualitat. Es realitzen amb el Cos Europeu de Solidaritat. Hi ha una gran varietat de projectes, per exemple, participar a una escola infantil amb metodologies alternatives, estar a una reserva d'animals exòtics, com participar en el cultiu d'una granja ecològica. És ideal per als i les joves que no tenen clar què estudiar i volen tenir un primer contacte amb el món laboral. A més, tenen interès per la solidaritat i el benestar de la comunitat. Si ets una persona amb motivació per implicar-te en projectes solidaris, tens interès a conèixer noves cultures i persones i tens entre 18 i 30 anys, aquesta és la teva oportunitat. T'esperam!
Moltes gràcies per la informació. I ara, com tots els dissabtes, no podia faltar la nostra agenda. Aquí teniu el recull de plans pels pròxims dies que ha fet n'Eduard.
Bon dia, famílies. L'agost ja s'acaba, però no s'acaben els nostres plans de la nostra agenda familiar d'estiu. Per això vos deim que dia 25 d'agost, a Estellencs, a la plaça, es durà a terme Habitat, l'art de créixer jugant junts, per gent de 5 a 99 anys. El 29 d'agost, a l'Espai Jove de Llevant, tenen la primera reunió de les dues mensuals que volen fer del seu nou club de lectura. L'1 de setembre, a Fornalutx, a les 5:30 de l'hora baixa, es durà a terme el taller Mini Llibre d'Estiu. El dia 2 i 3 de setembre, a la Biblioteca del Mercadal, es faran tallers de contacontes i d'enquadernació. El dia 4 de setembre, a la Biblioteca de Cultura Artesana de Palma, hi haurà contacontes al Bibliojardí, anomenat Els Dolços Màgics. D'altres, el 7 de setembre, a la Cabaneta són les festes de la Ciurellada, el Campet, on entre moltes activitats hi haurà exposició de motos clàssiques i un correfoc dels dimonis del fang amb la batucada Calemba. El dia 4 de setembre, des de dinar-m'ho, mos animen a anar a donar una mà a la creació de la 48a Rota Pinyada, al Parc de la Riera, de 5 a 7 de l'hora baixa. I finalment, dia 6 de setembre, el Consell de Mallorca organitza una diada familiar de fotografia subaquàtica a la platja de Costa d'en Blanes, Calvià.
Molt bé, Eduard. I acabam aquest recull de propostes, una vegada més, amb una petició popular. S'ha de la nostra secció de cançons per anar en cotxe. Avui tocam temes musicals de cantants i grups per infants sobre animals. És l'estona de Candela i los Supremos i Xiula.
Com un gos fidel al que desitjo, però si m'enfado bordo i puc mossegar. Com el gat seductor i solitari, tinc set vides per poder-me runejar. Com la vaca passejo i rumio, tantes coses que cal rumiar. Com l'ocell sobrevolo muntanyes i planejo acompanyat pel vent. Animals del bosc i la muntanya.
I amb aquestes cançons d'estils tan variats acabam la secció de propostes d'avui. Però prepareu-vos que això no s'ha acabat. Avui toca concurs, però no el faran infants i joves, sinó pares i mares. Sabem com anirà. Això, però, serà després d'una pausa i de descobrir un poc més d'un dels especialistes del programa. Ens ajuda el test que ha preparat na Margarita. Hola, Margarita, a qui li toca el test avui?
Hola, Regina. Ai, avui entrevistam en Pep Marcús, un dels meus telleristes, boi, és que mos estimen tant, que és d'astronomia i és president del Club Newton. Com estàs, Pep?
Hola, estic supercontent d'estar amb vosaltres, com sempre.
Jo també estic molt contenta que estiguis aquí. Bé, començam, com sempre, pels inicis. Si mos pot contar un poc com eres tu de petit, que t'agradava, que no... que jugaves...
Bueno, jo era bastant entremaliat i m'agradava fer moure-me sempre, estar pendent a veure... Jo no obria les juguetes, però sí que sempre m'agradava explorar, anar a racons, posant-me davall mobles, segurament que hi havia, i descobrir coses. I sempre m'agradava, sempre que veia una imatge de l'espai, m'agradava embadalit. Era així, ja de petit, que m'atracava, m'encantava observar imatges de la cel.
O sigui, que te ve de sempre, això.
Sí, això sí.
I així de gran, com és que te vas començar a interessar més professionalment, per dir-ho de qualque manera, per l'astronomia?
Bueno, sempre vaig tenir aquesta corolla i un bon dia vaig comprar un telescopi, vaig veure una oferta i vaig dir, tate, aquesta és la meva. I aquell petit telescopi, que no era gaire bo, ja me va servir de porta d'entrada a l'astronomia de veres. I a partir d'aquí ja m'hi vaig tirant totes i vaig començar a fer cursos... Vaig començar a estudiar i vaig començar a comprar més telescopis, evidentment. I això me va servir d'entrada. Va ser una curiositat que vaig anar a comprar a un centre comercial, vaig trobar un telescopi i vaig dir, aquest és el moment. I aquí va ser el moment.
Que curiós, eh? Quines coses té sa vida. Què diries que és el més guai i el més complicat de presidir un club d'astronomia?
Bueno, el més complicat és posar tothom d'acord. El que se vol fer, el que no se vol fer, sempre has d'intentar lidiar amb diferents opinions, però el més guai és veure que són capaços d'anar tots a la una en matèria d'astronomia, en aquest cas. A qualsevol associació que tens una sèrie de gent que té opinions diverses, sempre és complexa, però el més guapo és això, és arribar a acords i trobar-te en el moment en què tothom pot arribar a un acord. Això és el més guapo que hi ha.
Sí, quan les coses surten també és bastant satisfactori.
Sí.
Què és el que més t'agrada de l'esplai? Ai, de l'esplai, de l'espai, perdó. Planetes,
bueno,
estrelles...
M'agrada tot, però tinc una corolla de muntes, trànsits d'objectes, i, és a dir, quan passa una lluna per davant d'un planeta i se veu, això és que m'omple i el vas veient com se va batacant per davant, per exemple, una lluna que passa per davant Júpiter i veus petita ombra davant Júpiter per un telescopi, això és absolutament increïble. O quan surt un planeta per darrere sa lluna, que sa lluna fa més via que els planetes, i de vegades, pum, surt Venus allà darrere. Això me va passar una vegada i va ser espectacular. Són els moments màgics de l'astronomia que sempre té regals d'aquest tipus d'objectes que surten en el cel i que, i evidentment, els estalfugissets sempre en guardamunt, no? Sempre són guapos aquests, i demanem un desig, sempre.
Que guai. I més relacionat cap a la ràdio, Com vas començar a participar en nosaltres, te'n recordes?
Me va telefonar una Regina dient-me que havia de mestrar qualcú que sabés d'astronomia per fer un taller. I em vaig quedar un poc assustat i jo no seré capaç de fer aquestes coses i al final va resultar que sí. I una mica més jo crec que ho vaig arribar a fer perquè encara després de tants anys seguiu comptant amb jo contentíssim d'ajudar-vos i d'estar disposat a obrir la porta de l'astronomia com aquell petit telescopi que me vaig comprar fa molts anys.
Que guapo. I en una frase així ràpid, com definiria la teva secció en No Venim a Manual?
La porta d'entrada és astronomia per totes les generacions que mos escolten.
Que ben resumit, Pep. Com se nota que fa ràdio. I tens dos moments així divertits que mos puguis contar que hagis viscut en nosaltres?
Bé, tots els moments que m'heu fet cantar o recordar una cançó de la meva infantesa és divertidíssim perquè jo no me'n record molt i faig com si cantàs però realment no canto molt. I bueno, això ho veus vosaltres, però bé, aquests són molt divertits i en el mateix temps m'assusten una mica perquè, ui, això no ho sé cantar, bé, cantarem com podrem.
Els moments musicals de No Morim a Manual són bastant famosos.
Sí, sí que ho són.
I per acabar, la darrera pregunta és si mos podries donar, per favor, un consell pels nins i nines i joves que vulguin dedicar-se al seu temps o en un futur a l'astronomia.
Que no perdin mai la curiositat. Mai. Per moltes coses que els hi passin a la vida, que els hi passaran moltes coses a tothom, li passarà, tindràs amics diferents, tindràs preocupacions diferents, ara un examen, ara he de treure, he d'anar a selectivitat, no sé, ara tinc un amic meu que ja no m'aixerra, que no perdin mai la curiositat, passi el que passi, perquè la curiositat és la benzina que mos du a conèixer l'univers.
Ai, quines ganes ara de fer astronomia, Pep. Moltes gràcies per aquesta mini entrevista.
Gràcies a vosaltres, gràcies a tu, Margarita.
Oh, un petó i adéu.
Adéu, estimada, adéu, adéu.
Viu l'estiu amb Vive 3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. Vive 3 Ràdio, serveis informatius.
Diumenge a les 11 del vespre.
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, uns renous que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.
Habitualment el programa fan concursos en els quals els pares han de mostrar el seu coneixement sobre gustos i interessos actuals de nens i joves i els infants i adolescents s'enfronten a preguntes del passat. Però realment cada generació domina tant la seva època? Sabran els pares superar un concurs retro? Avui posarem a prova quatre participants. Nelida, hola.
Buenas.
Neloli.
Hola.
En Víctor.
Hola, hola, hola.
I en Pep.
Hola.
Estau preparats?
Sí.
Sí.
I farem aquest concurs amb l'ajuda de na Margarita, que s'ha documentat molt.
Hola, hola.
I bé, com sempre, començarem escalfant. Vos direm personatges i haureu d'endevinar a quina sèrie pertanyen. Començarem amb personatges principals, però després farem una ronda en secundaris, eh?
Val, val.
Preparats? Sí? Idò. Començam amb personatges, Margarita.
Qui és en Gazpacho?
Sèrie d'en Gazpacho.
The Fruities.
Correcte. Super. Molt bé.
Pedro.
Heidi.
Molt bé. A medio?
El mono.
Marco.
Molt bé. Seguim, ràpidament.
Afrodita.
Mazinger Z.
Molt bé. Oliver Atom.
Oliver i Benji.
A Campeones.
Sí,
campeones,
sí, sí, correcte. Sí.
Senyor Nilsson.
El senyor Nilsson?
És una moneda.
Pip.
El Pip Calzas Largas.
Sí, sí, molt bé.
Apu.
Los Simpson?
Sí, i aquí hi ha molts que miren més tele que altres, eh?
Madre mía.
Ten Shin-chan.
Ten Shin-han.
És el Son Goku, bola de drac.
Sí.
Jo leia enciclopèdies.
Tico.
D'Artagnan.
Willy
Fogg.
Sí.
Ai, és verdad, és verdad.
Molt bé. I ara sí, Milady.
D'Artagnan.
D'Artagnan, molt bé. I ara és la ronda complicada, d'acord?
Sí, no puc més difícil.
Esa és per a mi.
Vinga.
Fresón.
Fresón.
Los Fruitis.
Sí, sí, molt bé.
Sí, sí.
Tia Dete. Tia Dete.
Tia Dete.
Hei.
Heidi.
Però esa no era Rottenmeier.
No, sa tia era una altra.
Ah, vale, la de...
Sa tia.
Els Curris.
La Fraggle Rock.
Sí,
molt bé. I sa darrera, ajudante de Santa Claus.
Simpsons.
Sí. Correcte, molt bé. Què tal, què trobes, Margarita? Van bé?
Molt bé.
Jo sí, he suspendido, eh? Jo he suspendido.
Bé, no te preocupis.
No, una feina en equip.
Vinga, i ara un tortell de sèries infantils i programes familiars dels 80 i 90. Preparats?
Vinga.
Sí?
Comença per ser A, país on s'anava a fer feina la mare d'en Marco.
Argentina.
Sí.
Molt bé.
G, inspector, un pot desastre que resolia els casos amb l'ajuda...
Molt bé,
no, molt ràpid. E, presentador que anava amb smoking i esportives blanques i cantava cançons de pudor de peus.
Emilio Aragón.
Molt bé,
wow,
molt bé. Sí. Te huelen los pies, eh? Que la clàssic.
Comença per J, nòvia de D'Artagnan.
Juliet!
Julieta.
Molt bé.
Comença per ser K, amic d'en Goku, que no té nas.
Krilin.
Sí. Comença per ser M, nom de plàtan dels fruitis.
Mochilo.
Sí.
Molt bé, molt bé.
Comença per ser N, programa que suposava que feia gràcia, on perdies si reies.
No te rías que es peor.
Sí.
Olé.
No
te rías que es peor.
Uau.
Era difícil riure. I
comença per ser P, frase típica de Mazinger Z.
Puños fuera.
Puños fuera. I un altre en saper. Nina, que dormia a l'inrevés i tenia un pare pirata.
Pipi, cazas largas.
Exacte. I sa darrera comença per ser U, la seva mascota més popular era una carabassa. És un programa.
Un, dos, tres.
Molt bé. Aplaudiment. Ho estan donant tot aquests pares, però anem una part un poc més així creativa i complicada, va. Preguntes amb opcions.
Això és en bruta.
Això és en bruta. Que vos trobeu ja preparats, sí?
Sí, 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 sí.
Pregunta.
Preguntes amb opcions. Quants d'estómacs té Nalf? A, 1, B, 3 o C, 8?
3.
8, 8. Vinga.
8.
8.
Sí, 8.
Correcte. Són 8.
I com hi ha gatos.
Sí, era una mica així...
Seguim amb Nalf. Quina era la seva professió en el seu planeta? A, veterinari. B, odontòleg. C, professor.
Odontòleg.
Molt bé. Exacte, la va triar perquè en el seu planeta tots tenien només 4 dents. És una professió senzilla. Va.
Quin és el nom del pirata dolent dels fruitis? A, Escarolo. B, Alcachofo. O C, Tomatón.
Alcachofo.
Alcachofo, correcte. I moltes vegades fa coses en els fruitis. Més.
Ja sabeu que les distàncies d'una porteria a una altra eren molt llargues a Oliver i Benji. Però un estudiant de física japonès va fer un estudi sobre aquest tema. Quina seria la longitud del camp segons el que ens mostraven en els dibuixos? A, 1 quilòmetre de camp. B, 10 quilòmetres. O C, 18 quilòmetres de camp de futbol.
18,6.
10 quilòmetres.
De 8. De 8 quilòmetres.
És que era molt llarg.
I ara aquesta ve sense opcions. On hi ha una estàtua de 10 metres d'en Mazinger Z?
A Tarragona.
Correcte,
sí.
Molt bé.
Sí,
molt bé, a Tarragona. Fa 10 metres d'alçada.
Sí. Okay. I la deve haver vist.
Com es diu l'inspector Gadget en el doblatge llatinoamericà? A, inspector moderno. B, inspector tecnològico. C, inspector truquini. O D, inspector Instagram.
Inspector tecnològic.
Moderno.
Moderno. O no.
Truquini.
O sí.
Truquini. Molt
Truquini. Que ganxo, no?
Vinga, va, que ja acabam.
Quina mascota va venir després de la carabassa Ruperta i abans del xollo?
Boti, bota. I...
Sí, 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 la bota Botilde. Molt
sí,
bé.
Molt bé, Loli, muy bien. Estás on fire.
I completau això. Hablando se entiende...
La gente.
Esperau.
A, la penya, B, la vasca, o C, todo el mundo.
La vasca.
La vasca.
Ara sí.
A quina sèrie fa un cameo en D'Artagnan? A, Bob Esponja, B, Sherlock Holmes, o C, Mortadelo i Filemón.
Sherlock Holmes.
Mortadelo.
Mortadelo i Filemón, exacte. El presenten davant del director general de la tia, una d'aquestes, i tothom al·lucinant. I mega pregunta final.
Nom complet d'Anna Pipi. Si algú l'encerta, fliparem amb això.
Vinga, qui s'anima a dir el nom complet d'Anna Pipi? Sabem Pipi Landström, però enmig hi ha molts noms.
Maria Remedio.
No, no, no. És molt llarg.
Vinga, jo vol dir que els dos primers...
Pipi Trompas de Falopio.
No. No. Pipilota Victualia, què més? Rul...
Ruperta.
Gardina.
Gardina.
Cruz Milsta. Sí. Efraín's Daughter.
Sí. De Toro Santos.
Landström. Ah, Landström.
Eres sueca, eres sueca.
Molt bé, molt bé. Ho heu intentat, sí, sí. Però fort aplaudiment per ells, perquè ho han fet molt bé. Són retro.
Sí, sí, sí. S'han fet molt bon equip, molt bona feina conjunta.
Molt bé, pares. I doncs, fins aquí el programa d'avui. Nosaltres hem de dir ja adeu.
Adeu. Adeu.